tenen a veure Operación Triunfo i el Barça? Segurament així a priori penseu que res. Doncs sí, nosaltres hem vist una vinculació. Darrere del seu èxit i presència a la xarxa hi ha el mateix professional. És una estratega digital que fa més de 10 anys que es dedica a comunicar grans projectes a través d'internet. Allà on va aconsegueix trending topics, té la fórmula de la Coca-Cola digital? No sabem. Avui ho descobrirem. Hola, Lluís, què tal? Benvingut al Pop-Up.
Hola, què tal? Gràcies.
Lluís Alsina, encarregat del desenvolupament digital de Jazz Music a Operación Triunfo. El trobeu a Twitter, Instagram i LinkedIn com @LluísAlsina.
Bé, Lluís, OT 2017 s'ha acabat?
Bueno, a la tele sí, però a les xarxes continua. Sí, sí.
Ahir va haver festa de final de curs, com va dir el presentador, el Roberto Leal, i un moment potent del reality musical.
Es que ya me vas a matar por esto, pero no sé si me está escuchando, ¿vale? Pero es que quería hacer esto, o sea, lo siento porque, joder, porque me estoy poniendo súper nervioso. Pero hace tres meses que cantamos... Bueno, hace tres meses que yo me enamoré de Amaya y que cantamos...
¿Perdona?
Y yo quería decírselo hoy y quería decirle que, aunque no cantamos City of Stars, a partir de esa canción me empezó todo contigo. Y que me encantaría cantar City of Stars contigo hoy. Y no sé si podríamos hacerlo, pero...
He quedado helado porque pensé que le ibas a decir...
Clar, escolta, això és un moment àlgid de la gala. Avui dia que a Sant Valentí estem una mica embafats, no? Lluís, què ha estat més important, l'estratègia digital o el càsting?
No, jo crec que aquesta edició de TEP hi ha hagut un conjunt de coses que han funcionat bé. Començant pel càsting, val? Que el càsting estava... És a dir, un dels objectius inicials que hi havia en aquest programa, és quan el tinent Rovira em contacta per començar a treballar, va ser fer arribar públic nou, val? Públic millennial, gent que potser no havia nascut quan la primera edició d'OT es va fer, i és el cas, hi ha hagut concursants que igual la primera edició tenien un any o no havien nascut.
Clar.
Llavors, bueno, va ser... No, trobar aquest públic jove. A partir d'aquí es va fer un càsting molt ben fet. El càsting, la Noemí Galera amb el seu equip van trobar, jo crec, un conjunt de nois fantàstics. Vull dir, són gent que els veus a la tele, que el que t'expliquen per xarxes, que et faries amic seu. No sé com dir-ho, són estupendos tots, no? I llavors, clar, amb tots aquests ingredients, si els diguéssim, els fas arribar per les xarxes amb el públic al que va adreçat, que és públic jove, es veuen reflectits amb la gent, parlen el seu mateix llenguatge, estan al YouTube, estan a Instagram, estan a Twitter, doncs la fórmula funciona. Llavors, perquè tots els ingredients, diguéssim, han funcionat.
Segons un informe de Barlovento Comunicació amb dades de Kantar Media, la franja d'edat on més audiència ha aconseguit el concurs ha estat entre els 13 i 24 anys. Això Televisió Espanyola deuen estar flipant.
Sí, estan sorpresos, perquè és veritat que és un públic que no el tenien i que ells ja ens ho deien, diuen, estamos pues teniendo unas audiencias jóvenes que nunca nos habíamos tenido.
Mira, aprofitant que avui, Lluís, aquí tenim un públic, no sé quants anys teniu, 12, 11, no? Mira, Edu, porta'ls el micròfon. Vosaltres mireu OT, dieu sí o no?
Sí!
Veu? O sigui, 11 anys i diuen que sí la majoria. Mira, cadascú que digui una mica el seu nom i dir si abans mirava la televisió, o que mirava abans de la televisió, o què? A veure, aquest nen, a veure, tu com et dius?
Jo em dic Òscar i, bueno, abans de la televisió jo no havia nascut.
No vull dir això.
No?
Vull dir que tu, Operación Triunfo, l'has vist per la tele o per YouTube?
No l'he vist jo.
Home, però algú que ho hagi vist, Edu?
Jo em dic Helena i sí, l'he vist, però l'he vist més per internet.
Sí, és que això passa.
Perquè el feia molt tard.
Clar, això és veritat, mira, estem a hora. Què? Bueno, això vosaltres no hi teniu res a veure, no?
Nosaltres, bueno, amb l'hora és una decisió de la cadena i sectorial, val? Però sí que és veritat que hi ha hagut molta gent que ha seguit OT per internet, val? Que ha seguit OT per YouTube. Aquí tenim alguns exemples aquí mateix. I era una mica la idea, no? Quan vam plantejar, diguéssim, aquesta estratègia, diguéssim, transmèdia, que se'm podria dir, el que buscàvem és que tu poguessis veure Operación Triunfo per la televisió, però que la poguessis seguir per les xarxes sense mirar ni una ni l'altra, i que entenguessis el mateix a les dues, diguéssim, en els dos canals. Val? I veiem que, bueno, que així ha funcionat.
Clar,
i...
Això l'altre dia amb el Tinet Rovira, que vam tenir aquí la Vida Digital, ja ho vam remarcar molt, no? I va quedar clar que no és fruit de la improvisació, sinó que ja és una estratègia marcada que us ha funcionat, no?
Sí, 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 en aquest cas vam començar a treballar el mes de juliol i ha sigut un dels casos en què dissenyes una estratègia i la implementes i els resultats, pues, funcionen. En aquest cas, fins i tot van superar les expectatives que teníem al principi, d'objectius i tot, perquè havíem marcat uns objectius inicials d'audiència amb canals, amb YouTube, de tot tipus, també de negoci, que els s'han vist superats en molt.
I una de les coses que també us ha sorprès, vosaltres ho veu treballar per ser trending topic cada gala dels dilluns. Però, crec, mira, anem a mirar.
Sí,
crec que avui també
exemple.
Ho és, no? O sigui,
ho he mirat, ara.
L'etiqueta OT Directo 14F, efectivament, existeix.
Sí, sí,
avui
no
és.
No ho he mirat, avui és trending
topic. Sí, sempre, cada dia.
Això és curiós, perquè nosaltres, al principi, diguéssim, a cada canal vam definir un, doncs això, quins adreçàvem i uns objectius per saber si estava funcionant o no la... diguéssim, les nostres accions, no? I un d'ells a Twitter, òbviament, va ser, doncs, bé, incidir en els trending topics. I vam dir, bueno, pues, inicialment el que buscarem és que el dia que es faci el programa de televisió, pues, siguem trending topic nacional amb el hashtag que triem, val? Això, inicialment. Vam definir tota una sèrie de hashtags, diguéssim, per fer el seguiment diari, perquè, bueno, com sabeu, a Twitter no pots repetir sempre el mateix, has d'anar fent variacions perquè si no el propi algoritme et tira avall, no? Llavors vam dir, bueno, farem a OT Directo amb el dia i el mes, val? I això, doncs, bueno, de tenir un objectiu inicial de fer un trending topic diari nacional, vam passar a que hem sigut, bueno, OT va ser trending topic diari durant més de 3 mesos seguits a territori espanyol, cada dia, cosa que fins i tot des del propi Twitter ens van dir mai al món ha passat que un programa de televisió o res hagi sigut trending topic cada dia, durant 3 mesos, cada dia de la setmana, no havia passat mai. I llavors érem trending topic mundial.
I sense vots.
No, sense vots, clar. Tot,
clar, és real, és real.
Reals. Nosaltres estàvem prop del milió de tuits, parlant d'OT, amb el dia de gala, hi havia un milió de tuits, que són unes xifres molt elevades.
No, clar, sí, els de Twitter devien estar al·lucinadíssims, no,
sí,
realment?
No, la veritat és que sí, hem estat parlant amb ells i molt amb YouTube, molt de prop, perquè quan van observar, doncs, diguéssim, les audiències i els volums, doncs, bueno, la relació va començar a ser molt estreta.
I us van venir a buscar, perquè, clar, això és un tema, o sigui, poder parlar amb algú de Twitter, poder parlar amb algú de YouTube, això sembla l'obra de la seu, és a dir, que quan tu fas una cosa que ho peta, et truquen a la porta...
Bueno,
com funciona? De fet, YouTube, com que pagueu el canal, ja hi parleu, no? Però...
Hi ha una relació, diguéssim, establerta entre el grup Endemol, bon, si és música Endemol, i YouTube, Instagram, bon, i Facebook, que són el mateix, i Twitter, ja hi ha uns canals establerts. El que sí que és veritat és que a mesura que va anar augmentant l'èxit, doncs la relació va ser més estreta. I, no sé, per exemple, els temes de verificacions de perfils i tot això ens van ajudar molt. Vam tenir episodis curiosos, com que ens va costar verificar tots els perfils d'Instagram de cop i va començar l'edició i quedava el del Cepeda i em sembla que era el de la Anna Guerra, quedaven per verificar i la gent increpava a Instagram a la xarxa, deia, escolteu, ja podeu verificar, que això els posa, els fa més febles, no?, respecte als altres, i nosaltres els anàvem dient a Facebook, escolteu, mireu la gent que...
Clar, que sapigueu que per demanar que us verifiquin el compte de Twitter és enviar un correu o un lloc on no saps si ha arribat i esperar fins que un dia el senyor Twitter digui, va, sí, t'ho verifiquem.
Al final us van verificar tot ràpid i bé, però sí que és veritat que van haver aquests episodis curiosos, no?
Molt bo. Escolta, Lluís Alsina, des de Portal Mix ara, què ha canviat?
Puf, molt.
Digues una cosa que digues això. Clar, Portal Mix també va revolucionar el sector en el seu moment, eh? Aquesta pàgina web que hi havia OT1. Però, clar, potser les xarxes socials, no? És el que has nascut després?
La principal diferència, jo diria dues diferències. Les xarxes socials és una. Val, abans el que era l'activitat a internet es centrava en foros, com el de Portal Mix, no era tan, diguéssim, massiu com ara. I l'altre és el mòbil. Que el mòbil va relacionat, és a dir, abans tu per accedir a internet o a un foro doncs, havies d'anar doncs, al teu ordinador, registrar-te i demés, era un procés doncs, bueno, més minoritari, i amb l'entrada del mòbil i l'eclosió de les xarxes socials, doncs, clar, l'escenari és absolutament diferent.
Escolta, tenim ganes ja de saber què és el que faries tu per revolucionar digitalment la ràdio. Ja que tenim aquí un especialista, li preguntarem. Fem 2 minuts de publicitat i li preguntem a Lluís Alsina, expert digital, què li ha semblat als directes d'Instagram.
Mariela Dinarès lidera un equip que escambussa a la xarxa per trobar els continguts més interessants. Pop-up a Catalunya Ràdio.
Pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Florence and the Machine és una banda anglesa liderada per la cantant Florence Welch. El so l'han descrit com una combinació de diversos gèneres com rock i soul. La seva música ha rebut molts elogis abans de tenir èxit comercial, sobretot des de la BBC, que ha tingut un paper destacat en la seva promoció. Shake It Out és una cançó del 2011, inclosa al seu disc Ceremonials, una cançó que entra directament a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-up Cat Ràdio. Shake It Out. Aquí, al nostre país, s'ha fet popular molt ara amb la versió que n'ha fet Operación Triunfo a Amaia, un punt àlgid de la guanyadora OT 2017. Avui, analitzant el responsable digital d'OT i també ex del Barça, Lluís Alsina, analitzant aquest fenomen, ja n'havíem parlat amb el Tinet Rovira d'aquesta importància d'aquest canal 24 hores a YouTube, que li deia jo al Tinet. Ah, de segur ha estat hàbils el fet de no dir el canal de YouTube d'OT, sinó el canal 24 hores d'OT, no?
Sí, exacte. Sí, aquesta va ser una... crec que una bona aposta també pel format, perquè és el que dèiem al principi, no ens va ajudar a connectar molt amb el públic que inicialment perseguíem. Un dels requisits inicials del Tinet Rovira era que hi havia d'haver canal 24 hores, sí o sí. Vale? Llavors es van plantejar diversos escenaris, tots amb els seus pros i contres, i un d'ells era YouTube. Vale? Tenia, pues, a favor tenia que arribava directament, és a dir, que era fàcil, vale? Arribava directament a tot el públic, directament al públic que estàvem buscant, i a més, tenia, diguéssim, tota una opció interessant de monetització al entorn seu i tot un tema, bueno, els que, diguéssim, es dediquin una mica més al tema de YouTube, tot el que és el content ID, és a dir, tot el moment en què estàs pujant contingut a YouTube i l'identifiques, val, amb el teu, diguéssim, la teva propietat, tu pots, diguéssim, treure un profit econòmic d'això hasta el fin de los tiempos, diguem-ne.
O sigui, per sempre.
Exacte, llavors, diguéssim, això va ser una feina conjunta entre YouTube i també, diguéssim, tot l'equip d'Endemol, d'Endemol Beyond, i hem fet, doncs, una cosa bastant nova dintre de YouTube, que és, diguéssim, d'entrada fer un streaming de més de 4 mesos, bueno, 3 mesos, que és també un dels més llargs que s'ha fet mai, no, això és algo que no,
inèdit,
la televisió no s'havia
fet
encara, val? Ho hem fet. Ha tingut, diguéssim, bueno, el canal 24 hores d'OT ha aglutinat com uns 400 milions de reproduccions amb tota la durada del programa, i si sumes el temps que la gent ha dedicat, és a dir, els milions d'usuaris que han dedicat cadascun, doncs, uns minuts, els assumes tots, i YouTube et dona una dada que es diu el tiempo de visualización del canal, val? Els que no tinguin uns, és a dir, quants minuts la gent de la seva vida
es queda mirant.
En el cas del canal de YouTube d'OT ens sumava un total de 5.200 anys.
5.200 anys.
T'ho imagina't quantes vides humanes veient el... Pues sí, és un...
És brutal, això, eh? Escolta, per primer cop en 9 edicions OT té un equip de xarxes socials. Això és molt important. A nosaltres, com a programa digital de Catalunya Ràdio, ens agrada que qui l'integrava, quin perfil tenien els que en formaven part. Veu agafar gent que realment ja era molt activa a la xarxa, no?
Sí, a veure, l'equip de xarxes socials d'OT hi havia 4 persones. La primera persona que es va incorporar és una youtuber que es diu Belena Gaynor.
Sí, vam parlar l'altre dia amb ella, mira.
Molt bé, fantàstica. Val? Ella és una persona, bueno, una youtuber, diguéssim, coneguda, que opinava sobre el món d'OT de feia temps. I llavors el tinent Rovira la va identificar, la va detectar i la va proposar per
una fitxar-la. Fan, era una fan.
Però, sí. A part, vull dir, ella, em sembla recordar, segons paraules seves, diu, era la màxima autoritat de l'oteisme.
Diu que l'altre dia, com a veure el Bisbal, es va posar a plorar, eh?
Sí,
ens ho va confessar això aquí del pop-up, imagina't.
Llavors, la Belén s'ocupava, diguéssim, de tota la dinamització a xarxes. Uh-huh. Llavors, teníem una segona persona, que és l'Helena Godessart, que era la responsable de tots els continguts. Val? És a dir, tu quan vols dinamitzar continguts a xarxes necessites pues, teca, no? Uh-huh. I llavors aquí hi ha d'haver pues, uns criteris, una edició i de més, pues, bueno, això ho coordinava més l'Helena. I hi havia una tercera persona, una tercera pota molt important, que era l'Albert Vico. L'Albert Vico és un...
El coneixem.
El coneixem, és un professional... Sí. Que ell, jo crec que l'Albert Vico és un bon exemple de transformació digital, no, el que se'n diu.
Va estar en l'equip dels optimistes aquí a Catalunya Ràdio.
Ell és un home que ell s'ocupava de tota la integració comercial dels anuncis, val? Sí, i en el seu moment m'explicava, diu, escolta, és que jo... Ell ja formava part de l'equip de Gest Music i llavors se'l va plantejar per reciclar-ho com a digital. I em diu, jo és que no he fet mai temes digitals més enllà de fer els propis. Jo dic, bueno, escolta'm, tu ets un home... que et dediques als continguts, que saps que els continguts han de tenir interès, que saps que de tant en tant s'hi han de posar anuncis, que s'han de posar de la millor manera, no? Que no han de molestar. I de més, sí, perfecte. Pues mira, a partir d'aquí ja t'ensenyaré jo com es fan servir les plataformes. Llavors, amb una formació relativament senzilla, l'Albert va començar a pilotar, ell, diguéssim, tota una sèrie d'accions digitals massives, fins al punt que ell sol, diguéssim, gestionava, per exemple, nosaltres, amb el Canal 24 Hores anàvem programant segons les activitats que passaven a l'acadèmia, no? I una d'elles, la més, diguéssim, una de les més populars, era el que en diem el passe de micros, que era el moment en què els alumnes feien un passe, diguéssim, de les cançons que cantarien davant dels professors, i allà corregien. Doncs, bueno, aquest passe de micros, comandat per l'Albert Vico, doncs va arribar a tenir més de 140.000 persones simultànies, i l'Albert deia, diu, jo al principi era algo que no m'hagués imaginat mai que fos capaç de fer això, i dic, mira, no, la transformació digital no té molt més, és a dir, a veure, té les seves coses i has de tenir uns criteris, però que si tu tens la part més important, que és saber fer contingut, saber-los comunicar i transmetre, les eines et permeten amplificar-ho.
Escolta, tot això és bueno, ens ho van adaptant, el que teníeu previst, però clar, ara el que està passant, el post-OT, a banda de que ja quan no controleu aquest trending topic diari ja no el controleu, estarem mirant nosaltres cada migdia a veure si continua a l'OT directo i ja t'avisarem el dia que ja no ho sigui. Però a banda d'això, clar, estan passant coses com els directes d'Instagram.
¿Qué? No te oigo.
Y en... ¿No me oyes?
Te oigo como cortado, pero bueno, tú habla. Esto es súper raro. Estoy como súper... Me está dando vergüenza.
Que es como hacer un FaceTime, pero para toda la gente.
Sí, ¿verdad? Es como...
Clar, això és un directe que fan a l'Alfred i la Maia.
Sí.
Després hi ha un usuari que agafa això, ho grava i ho penja a YouTube com un vídeo. Aquest vídeo té 300.000... Gent que ho ha vist, 300.000 persones. I a més, clar, la Maia té... 500.000 seguidors a Instagram, sí. I no en té ni idea.
Això, diguéssim, fer els perfils per cada concursant, que va ser una de les apostes que vam fer per aquesta edició, és a dir, va ser com Operación Triunfo, el format quan va néixer, el que, diguéssim, perseguia no era formar tota una sèrie d'artistes, doncs, preparar-los per una carrera musical, val? Llavors, en el món digital, a part de la formació que reps, és útil per ells donar-los, doncs, ja, diguéssim, anar preparant la seva imatge digital, no? I en el moment en què entren, ells no són famosos, però ja els hi vam dir, mira, els hi crearem els perfils a Instagram i a Twitter. Desenvoluparem els a Instagram, per què? Perquè des de l'acadèmia, com sabeu, bueno, hi ha limitacions, ells no podien sortir a internet.
No, sí, ho vam explicar, això sí.
Llavors, bueno, Instagram ens va semblar, per un tema, el tema visual de les stories, de com el tipus de discurs que creaven, doncs el canal i el contingut adequat per la gent jove. Val? Llavors, amb tot això, què fèiem? Que quan sortien de l'acadèmia, ells es trobaven amb un perfil, que és el que estan utilitzant ara, verificat, i amb de l'ordre de 400-500.000 persones que els segueixen. I això, clar, això és molt útil, no? Perquè, per exemple, jo he vist un directe de l'Alfred, el Roy, els concursants cantant, val? I tenen pues 25.000 persones connectades mirant-ho. Això és com el Sant Jordi. Vull dir, és com tenir tot clar. El públic del Sant Jordi mirant-te, pues els tens pues, a casa teva.
Clar, però ara, per exemple, això ja és fora de vosaltres,
sí,
no?
Sí, això sí, és fora ja de nosaltres. És a dir, ells un cop surten, ja la relació és amb Universal.
Sí que tenen el perfil, però això posa-ho té encara, no? És a dir, que no sé què faran, si migraran a un altre perfil o què? Tu creus que faran?
No ho sé, això és una decisió
cadascú, no?
Seva i cadascú pot gestionar-ho com...
Però vosaltres no teniu estipulat res així, com per exemple la primera edició, el tema eren els drets d'autor de les cançons, potser ara, i no sé si conflicte, però vull dir, la cosa ja serà a les xarxes socials, què fem amb això, no?
Bueno, va lligat al...
Però tenen algun contracte en plan, les xarxes socials farem perfils, després aquests perfils nosaltres hi intervindrem en aquests perfils o no?
No, bueno, això queda marcat amb el que és el contracte de gestió, diguéssim, de les carreres professionals dels post-concurs, ja, i això és amb la casa discogràfica i, a més, el que està recollit allà.
Mm-hmm. Escolta, Lluís, et faria moltíssimes preguntes, però també et volia fer una mica de Barça, perquè, clar, vale. O sigui, mira, nosaltres també és un altre dels temes, no?, a les xarxes, el tema d'esports. Tu crec que estàs especialitzat, no?, també
sí.
En la gestió de xarxes en els esports. Què ha passat en el món de l'esport? Que ara tothom té, no sé, o sigui, Neymar, Cristiano Ronaldo, s'aboquen a la xarxa, fan un vídeo, i ho peta molt, i les marques van anar allà a buscar-los. Què està passant al món de l'esport i les xarxes?
A veure, en general, les xarxes el que permeten és connectar directament els protagonistes amb els seus fans. Llavors, això passa amb el món de la música, passa amb el món dels esports, també.
Tu trobes paral·lelisme, per exemple, en el que els està passant amb els concursants, amb els esportistes d'elit?
Bueno, ells tenen connexió directa amb els seus fans i poden gestionar
això, no?
La seva marca...
Sense intermediaris.
Sense intermediaris. Cosa que els, diguéssim, els obre una oportunitat a tots els esportistes o cantants o actors, en el moment en què ells són, diguéssim, la seva pròpia agència de marca, doncs han de gestionar els canals doncs, amb uns criteris, diguéssim, potser no tan personals, o bueno, buscant sempre... què és el que volen projectar d'ells en el seu públic. Val? Això, bueno, és tot un camí que s'està començant a recórrer i té molt de camí per endavant ara.
Clar, però tu, per exemple, avui ara farem l'informatiu xarxes amb les coses que són més virals i que es comporteixen i, per exemple, hi ha un vídeo que ho ha patat també.
Vamos! My favorite game! Oui!
No sé si l'has vist. Aquest és Cristiano Ronaldo jugant amb unes pilotetes, com si fos allò a les piscines aquelles dels nens amb les pilotetes, sí. Amb els seus dos fills, clar. A Instagram ja l'han vist 13 milions de persones, a Twitter 14.000 retuits, més de 2.000 respostes, això sí, Moltes són de gent que li posen fotos de Messi responent. Però clar, una persona com Cristiano Ronaldo a xarxes és beneficiosa o perillosa per una marca?
Però...
és que clar...
A veure... Aquí, jo crec que tenir audiència sempre és bo, val? Llavors les marques han de seleccionar bé, és a dir, ha d'existir una coherència, no?, entre els valors que té una marca i la persona amb la que s'associa. Llavors, en aquest cas, és algo que, com et deia, quan tu com a celebritat et projectes en el món, doncs projectes una sèrie de valors i una sèrie de característiques que... en la mesura que t'interessi tenir sponsors o no, doncs els treballaràs més o menys. Hi ha gent que igual diuen, oi, jo soy tal qual i així no em preocupo. O n'hi ha d'altres que doncs són més, diguéssim, que diuen, sí, escolta, doncs jo vull tenir sponsors.
Clar, el Messi,
no?
Per exemple, sense fer res, el Messi hi és igualment a la xarxa, sense ser massa actiu. O bueno, la seva dona potser posa coses, no?
El Messi és un cas a part en tots els aspectes, de tot.
Si t'hagués de dir, mira, no tenim més temps de parlar d'esports, però bé, un altre dia ja parlarem, però si haguessis de dir un exemple de persona esportista d'elit que a xarxes socials t'agrada especialment com ho fa, quin seria per tu el perfil ideal?
Esportista que m'agradi a xarxes socials?
No sé, de futbol, del Barça, no sé si... o Piqué, però...
A veure... Com a equips m'agrada el que fa el Barça. M'agrada, òbviament, hi he estat molts anys i el meu equip encara hi és, per tant, m'agrada. M'agrada bastant el Piqué, m'agrada com s'expressa. M'agrada, en general, veure clubs anglesos, també ho fan bé. Jo et diria que tot el que és diguéssim, el Barça ha sigut molt pioner en aquest aspecte i ha marcat molt, molt la diguéssim, tendència, que llavors altres clubs i altres equips han anat seguint. Per tant, em quedo amb el Barça.
Molt bé. Bé, de fet té molts comptes, amb moltes llengües diferents, també a Twitter, a Instagram. No sé quina seria ara l'aposta, quina xarxa de social aposta a l'esport. També està en Instagram, com... quina seria l'aposta actualment?
Ara, jo crec que Instagram està pujant molt i molt i molt fort. És un mitjà magnífic per la creativitat que permet. La creativitat audiovisual, escriure els formats, són fantàstics. Tot el tema dels directes, tota la interacció, jo crec que és la xarxa ara mateix del moment. Val?
Molt bé, doncs ens quedem amb això. Gràcies, Lluís Alsina, per tot el que ens has explicat. Hem après molt. I enhorabona per aquest tàndem que formeu amb el Tinet Rovira i també amb tots els companys digitals, Albert Vico i companyia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.